sigut notícia perquè ha estat detinguda a l'aeroport d'Amsterdam i això ha obligat a cancel·lar doncs, el seu concert que tenia a Manchester, perquè es dirigia a Manchester.
No, però per què l'han detingut?
Perquè, mira, li van pillar marihuana a l'aeroport d'Amsterdam i va haver d'estar 6 hores a una cel·la.
Sí. A més, és molt curiós perquè l'agafa fent un directe a Instagram.
Sí, sí, sí. Ella ho va gravar tot.
Es veu
a... Mira, a mi, em perdonareu, em fan tanta mandra, ja en general, certs famosos i certs famosos que facin aquestes coses, que donin aquest exemple, que a més ho estiguin retransmetent en directe, per favor, una mica d'exemple.
Ella està molt indignada. Ella diu que no és culpa seva i dius, home, ni
que... Clar, li van posar la maleta, no?
Que no és culpa seva.
Era per un amigo, no?
Sí, de fet ho diu, eh? Ella va fer unes declaracions dient que ho sentia molt i que, de fet, la marihuana no era seva, era d'una amistat.
Ja.
I us, ai, Niki, aquesta excusa està massa vista.
Se l'estava guardant d'un amigo. Se l'estava guardant d'un amigo. Mm. Bueno.
Doncs això, ella va haver d'estar 6 hores a una cel·la, després va ser posada en llibertat amb una multa, però clar, no va ser temps d'arribar al seu concert a Manchester, on havia de fer, doncs això, el seu pròxim concert. 20.000 persones, havien d'assistir a aquest concert de Manchester, o sigui que 20.000 persones s'han quedat sense concert.
Compuestes sense...
Em sentiria fatal.
Sí, sí, jo arribo a ser fan de Niki Minaj.
Et borres del fanatisme?
Sí.
Home, imagina't que tu vas a un concert, has pagat l'entrada, estàs desplaçat fins allà, tens una il·lusió, i de cop i volta no hi ha concert perquè l'han enxampat amb marihuana a la maleta. És que,
sí, que
si tens
dius,
una excusa
home.
Raonable, si estàs indisposada perquè et fa mal de panxa, dic, recupera't, Niki Minaj. Però si és perquè t'han enxampat droga, doncs no.
Jo estic a favor, no insistiré, perquè ja us veig molt indignades a totes dues.
Sort
ja,
que no hi érem.
Sí, sí. I això, ella ha demanat disculpes públicament, ha dit que la marihuana no era seva, i que emprendrà accions legals, fins i tot. Que dius, home, Niki...
Home, Niki, home, amiga Niki. De tota la vida.
Niki, assumeix la teva responsabilitat i ja està, i deixa-ho estar, no? Sí. En fi, això, els pobres fans de Manchester s'han quedat sense concert, hauran d'esperar que es recol·loqui aquest concert, encara no sap quan.
Que es recol·loqui, no?
Ben bé, aquest verb està ben utilitzat, aquí.
Que es recol·loqui el concert.
Mai més ben dit.
Molt bé. Doncs després de la notícia psicotròpic musical, anem a la musical pura i dura. Qui és aquesta bona gent?
Mira, doncs estem escoltant el grup Iglu, que de fet els vam tenir aquí a la caravana aquesta temporada.
Un plaer, un plaer.
Que bé.
Sí, sí. Per si no us en recordeu, no estàveu atents aquell dia, us vau perdre la seva superentrevista, us en faig 5 cèntims. Mm. Els Iglu són Marc Gelabert i en Marc Exxamper, no, Hampcher. Marc Xampi.
Li podríem dir els Marcs i ja està. No sé per què es posen Iglu, poseu-vos els Marcs. Ja que us dieu Marc els dos, doncs
vinga. Té un cognom complicadet.
Sí.
Hampcher.
A veure, dóna'm el foli que jo et dic com es pronuncia. No, des de lluny no. Ah, mira.
Per un moment he llegit Hamster.
Hampcher.
Hampcher.
Hampcher, bueno.
Doncs són dos amics que ara fa uns anys van decidir crear aquest grup de música i han aconseguit formar una banda que té com a lema principal l'amistat. Llavors, després d'un temps sobre els escenaris, endinsats en el camí de la recerca artística, el grup ha trobat, doncs, el so que el millor el representa, la fusió d'estils pop, indie, rock, synth-pop i la música de cantautor. De moment,
acabes de dir tots els estils musicals possibles.
Mira, han fet un mix...
Són eclèctics.
Són eclèctics. Han fet un mix una mica de tot. Està bé, està bé. Busquin una mica...
Quan no saps què fer, si fer pop o rock, fes pop-rock, alternatiu amb sintonia.
Li pots posar tots els adjectius, sí.
Jo el que no posaria és olives, eh? La resta, més o menys, estic a favor.
No, no, perdonable.
De moment tenen dos àlbums que van treure el 2021 i el 2023, però aquest 2024 ja han tret dues cançons. Una és aquesta que estem escoltant, que es diu Tota la vida, i ara n'escoltarem una altra, que és la que han tret aquest cap de setmana, que es diu El gran final. És una cançó molt estiuenca, ara
molt
ho podreu comprovar, que parla doncs, de la sensació abans d'un concert, dels nervis, de l'emoció i de com catalitzes totes aquestes sensacions abans de sortir a l'escenari. Una cançó, la veritat, molt estiuenca, molt, molt bonica.
A veure aquest adjectiu, Judit.
Estiuenca. Molt digna d'un anunci d'Estrella d'Am, la veritat.
Ens anirà molt bé una cançó estiuenca perquè aquest estudi s'està convertint mica en mica en el desert del Gobi i ens ajudarà a situar-nos. Doncs res, ens quedem a Miglu, els Marcs o Gelabert i Hampshire.
Molt bé.
Així sonen.
Tots esperen el gran final. Alguns pregunten si ja han marxat. Alguns pregunten si s'ha acabat. però no hi ha rastre de les llums d'abans. Serà mentida que això és veritat, si ningú ho havia pensat. Surten, surten tots dos de la foscor i canten, canten la seva cançó. Saber què ha passat, un ho exagera i l'altre no vol sortir. Serà que és l'últim cop que ens sentirem així. Quan de petits imaginàvem el cel, sembla mentida, encara teníem l'anel. Però espera que ara estan cridant el nostre nom sense parar. I surten, surten tots dos de la foscor, canten, canten la seva cançó. Na. Alguns pregunten si ja han marxat, alguns pregunten si s'ha acabat.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts, gairebé 10 que passen de les 9 del matí. No va ser un partit fàcil però finalment el Barça va poder superar la seva bèstia negra en el millor escenari, en el millor moment. Un gol d'Aitana Bonmatí al minut 63 i un d'Alexia Putellas en temps afegit van servir perquè les jugadores de Jonathan Giraldez guanyessin la seva tercera Champions contra l'Olympique de Lió en un partit on els blaugranes van dominar, un partit de picar pedra i de patir davant les sortides de transició de les jugadores franceses. Més enllà del joc pur i dur, la jornada va esdevenir històrica pel desplaçament massiu de la culerada cap a Bilbao i per la presència majoritària d'aficionats del Barça a les graderies de Sant Mamés. La festa va ser molt, molt, molt grossa. Déu-n'hi-do. Per tenir una crònica de primera mà, ara mateix podem saludar Gemma Mallorca. Ella és periodista esportiva a BTV i va tenir ocasió de viure la final in situ a l'estadi de Sant Mamés. Gemma Mallorca, molt bon dia.
Hola, Rafa, bon dia.
I gràcies per estar amb nosaltres. Em ve molt de gust aquesta xerrada, aquesta hora en un dilluns com aquest. Gemma, a tenor del que es va viure dissabte, el futbol femení interessa o no interessa?
Home, jo crec que és la clara demostració i l'exemple de que, evidentment, sí que interessa quan es fan bé les coses, quan hi ha una aposta real, quan s'avisen amb antelació d'una seu, d'una final, d'un horari també, no? Que això no acostuma a passar. Doncs sí que interessa, hi ha mobilització i la gent que tampoc es pot desplaçar ho segueix des de casa. Les xifres són boníssimes, jo crec que totes les televisions que ho van emetre. I no només això, sinó que al final es va batre el rècord també en una final de Champions femenina i jo crec que el que es va viure va ser totalment històric.
Aquí hi ha una altra cosa, Gemma, si em permets, és que aquest ambient meravellós de les graderies de Sant Mamés, ara ens explicaràs, perquè tu vas passar el dia a Bilbao i vas estar present, una cosa que ho afavoreix moltíssim són els preus, és a dir, tu vols anar a una final de Champions i et deixes un ronyó, o gairebé, ja estem parlant de que qualsevol partit del Barça masculí és caríssim, està infladíssim el preu, i el rang de preu d'entrades a Sant Mamés per tota una final de la Champions, crec que anava entre els 15-20 euros fins als 45, clar, això afavoreix moltíssim que el culer d'empeu, famílies senceres, grups d'amics, doncs puguin participar d'aquesta festa, més enllà de que les noies engresquen i molt, no?
Sí, al final jo crec que també, si vols apostar pel futbol femení, si li vols donar visibilitat, i la manera de que la gent comenci a enganxar-se, potser, és a través de posar aquests preus que no són abusius com no passa amb el futbol masculí, que és el que tu deies, perquè ja no només és això, sinó també la dificultat d'aconseguir entrades amb el futbol masculí, no té res a veure. I a vegades veus partits que no tenen res a veure amb el que es va viure l'altre aquest dissabte, que jo crec que es va veure un partit de futbol espectacular, que si hi havia persones que ho veien per primera vegada al futbol femení, jo crec que es poden començar a enganxar perquè sincerament, jo, com a mínim, vaig gaudir com una nena petita.
Mira, doncs em fas aquesta assistència al peu, ara de seguida també parlem de la dimensió esportiva, però, com dèiem, vas estar al camp, vas passar el dia també a la capital basca, Bilbao. Com definiries el que es va viure a nivell social?
Jo crec que... No sé si inclús dir un abans i un després, perquè... Ostres, és que només de recordar-ho se'm posa la pell de gallina. Anar caminant pels carrers de Bilbao i veure nens, nenes, gent de la meva edat, gent més gran, amb samarretes, de les jugadores... jo crec que és increïble. I al final, jo m'ho miro molt per mi, que sóc una persona que sempre ha agradat l'esport, sempre li ha agradat el futbol, i me'n recordo de créixer... evidentment amb els referents masculins, és a dir, totes les fotos segurament de petita em trobaràs fent els gestos que feia Ronaldinho en el seu moment, però crec que és increïble per les nenes avui en dia que normalitzin que hi ha jugadores de futbol, que poden jugar a futbol, que es poden dedicar a aquest esport professionalment, i crec que fins ara no havia passat de veritat. I jo crec que també el de Bilbao, el de dissabte, és un abans i un després total.
Un abans i un després. Mira, m'agrada molt aquesta referència que fas, Gemma, als teus referents. Evidentment, tota una generació no tenia, o era molt complicat trobar referències femenines al futbol. I ara mateix el que estem s'està passant als aficionats, a tota la família culer, a moltíssimes aficionades i aficionats que són nens, és que... tant nens com nenes, les seves referències estan passant a ser les jugadores del Barça masculí, que són Aitana, Alexia i tota la resta, no? Tota la resta de jugadores. Per què? Perquè guanyen. perquè guanyen, perquè s'esforcen, perquè estan trencant tabús, barreres, i entre agafar una samarreta de Pedri, amb tots els respectes, evidentment, i una d'Alexia, doncs la gent tira cap a Alexia, perquè ara mateix és la llum. Per tant, és que jo crec que ara aquestes referències que tu deies, no només és que ja les nenes les tenen, és que les tenen nens, nenes i tothom.
Sí, jo crec que també s'hi suma que hi ha uns valors al darrere, ja no només segueixes a una persona perquè juga bé futbol, sinó perquè al final es converteix com una referent més enllà de lo esportiu. I és molt maco, perquè al final comences a rescatar el futbol, comences a veure que hi ha gent que juga a futbol professionalment, que potser és un somni que tu t'hi pots dedicar, perquè fins avui dia tu li preguntaves als nens què vols ser gran i segurament molts et deien futbolistes, però poques nenes fins ara et podien dir no, jo vull ser futbolista, i ara jo crec que a poc això comença a passar més. Hi ha molta gent que també s'ha rescatat amb el futbol femení i fins ara no li agradava el futbol masculí, perquè n'hi ha moltíssims, moltíssims que jo conec que deien no, a mi el futbol no m'ha agradat fins ara. I ara de sobte veig que m'encanta el futbol, que gaudeixo mirant-lo, i és perquè els agrada el futbol femení, els agrada, evidentment. Jo crec que el futbol que practica el Barça és espectacular.
Sí.
I és espectacular. Crec que també és fàcil que et pugui acabar agradant el futbol, perquè és un nivell altíssim i gaudeixes molt. Però sí, és molt maco, és molt maco.
Tot això respecte a la vessant social, de superació, tot el que significa. Respecte al partit, Gemma, vas patir o en tot moment vas pensar no, això no es pot escapar?
No, evidentment vaig patir. Jo soc molt patidora, també. Vale. També t'ho dic, però sí, vaig patir molt. Al final, l'Olympique és un equip, és l'equip més important d'Europa, amb 8 Champions, és molt potent, té jugadores diferencials. I sé que és veritat que segurament no es troben en el seu millor moment com a tal, l'Olympique, però evidentment, cada cop que s'apropaven a l'àrea en els minuts finals, a mi em tremolava tot el cos, la veritat. Però sí que estic molt contenta pel joc que va desplegar el Barça. Crec que hi ha una diferència abismal amb la final de Turí. Crec que hem après que les jugadores s'han fet grans. És com si haguéssim madurat futbolísticament. Molt intel·ligents damunt el terreny de joc. O sigui, tenim molt clar el que havien de jugar. I imposant-se una mica, a mi em recordava el Barça de Guardiola, que s'imposa en un equip segurament molt més físic,
sí,
a través del bon joc. I jo crec que és el que va passar.
Doncs mira, ja per anar acabant, dues preguntes, Gemma. El partit va ser fantàstic, patint, evidentment, amb un final meravellós. Però la prèvia també va ser molt moguda a Can Barça. No sé com vas veure el fet que el club anunciés aquest comiat de Xavi Hernández en la prèvia de la final. Una mica de manca de sensibilitat. Com valores tu aquest fet?
Oh, jo crec que és un error enorme. És un error enorme, és una poca falta d'empatia, de demostració cap al teu equip que s'està jugant una final de la Champions, que això no passa pràcticament, passa molt poc, molt poques vegades, que s'ha de gaudir, i crec que és una falta de tacte brutal. És a dir, no, jo crec que si hagués passat al revés, mai s'hagués anunciat un comiat d'un entrenador del Barça en aquest cas femení, si és una final de Champions masculina i el Barça fos finalista, que el que va passar. És a dir, per mi és un error total, una falta d'empatia espectacular i jo crec que una demostració que potser no t'interessa tant com vols fer veure, perquè sí que durant la setmana anaven dient no volem tacar la final de la Champions femenina. Bé, al final ho fas d'aquesta manera, fatal. Per mi va ser un error duríssim, la veritat.
I per acabar, Gemma, i breument, si pot ser, si us plau, evidentment l'aposta del Barça per el futbol femení és espectacular. Jo crec que ho veiem a cada final, veiem que està a l'elit del futbol europeu, aquestes masses que arrastra i l'equip que comporta, la dignitat que li dona, que és la que es mereixen, evidentment. Però la resta del futbol, jo pensava en el futbol espanyol, però probablement amb Europa també passa, una mica menys a Anglaterra, jo crec que no fa la mateixa aposta. Això ho veurem o costarà en casa? Aquesta aposta decidida per equiparar futbol femení i masculí, per donar-li la mateixa visibilitat i importància, ho veurem o encara costarà molt, Gemma?
Jo crec que costarà, perquè ja no només són els clubs, sinó també una mica la mateixa societat, que a vegades sense voler es tanca molt en el futbol relacionat masculí i jo crec que canviar una mentalitat també costa. Però bé, esperem que sí, esperem que els clubs, sobretot els que estan, que tenen clubs de masculins de primera divisió, facin una aposta real pel futbol femení, perquè el que vam viure és una demostració que això sí que ven, que això interessa i que pot ser espectacular de viure.
Gemma Mallorca és periodista esportiva a BTV, va tenir ocasió de viure la final de la Champions que el Barça va guanyar dissabte, el Barça femení, a l'estadi de Sant Mamés, i ens ha ajudat a traslladar aquesta emoció, aquestes vivències, les seves impressions avui aquí en directe a la caravana, a la part informativa aquí a Ràdio Estel. Gemma, mil gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, adéu, adéu.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Als 70 anys he après que la vida és una festa que només millora amb l'edat. Quina millor manera de celebrar-ho que amb el 25è aniversari de Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Un lloc on trobaràs més de 300 activitats gratuïtes i conferències. Sigues el protagonista i experimenta la comunitat que ens fa forts. Del 29 al 31 de maig, Fira Gran a la Farga de l'Hospitalet.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vuit minuts i arribarem a 9:45 del matí. Seguim pendents de l'actualitat. Ara fem un canvi radical de tema, també amb un ull posat al que passarà avui a Madrid, perquè el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, té previst viatjar a la capital d'Espanya aquest dilluns per fer aquesta visita oficial que va haver de cancel·lar ara fa uns dies, a l'últim moment, a causa dels avenços de l'exèrcit rus a la guerra que s'està lliurant a l'estat d'Europa. La visita ajornada de Zelensky va ser anunciada per la Casa Reial, que per aquest segon intent ha omès facilitar massa detalls sobre la possible trobada amb Felip VI. En qualsevol cas, l'agenda del monarca per aquest dilluns està alliberada a excepció d'un acte programat a primera hora del matí a Madrid. Evidentment, també tindrà una trobada amb el president del govern, Pedro Sánchez, per rubricar un acord bilateral de seguretat entre Espanya i Ucraïna. El més probable és que els detalls de la visita de Zelensky no es confirmin fins que aquest no es trobi a terra espanyola. Per tant, anirem coneixent més coses al llarg del matí. A més, si tenim alguna declaració conjunta, els escoltarem aquí en directe a la caravana. Amb tot això, ens hem volgut preguntar què significa aquesta visita a Espanya per part del líder ucraïnès, també quin és l'estat actual de la guerra i aquesta invasió de Rússia contra Ucraïna. I per ajudar-nos a entendre una mica millor, ja podem saludar Abel Riu. Ell és politòleg, expert en l'espai postsoviètic i president del Catalonia Global Institute. Abel Riu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, ara de seguida analitzem què significa aquesta visita de Zelensky a Espanya, però abans, aquest cap de setmana, hem tingut moviments, alguns dramàtics, en el conflicte. Per exemple, l'atac rus a un centre comercial a Kharkiv, aquest dissabte, que suma ja 6 morts, 40 ferits, 16 persones més desaparegudes, balanç que pot anar augmentant durant les properes hores. A més, també hem conegut que Ucraïna ha destruït 12 míssils i 31 drons durant un atac aeri rus i que per la seva part Rússia ha enderrocat 14 drons ucraïnesos en 3 regions frontereres. Amb tot això de fons, Abel, en quin moment està aquesta guerra?
A veure, en el cas concret de l'atac contra la ciutat de Kharkiv, aquest s'ha de posar en el context de la intensificació que s'ha produït durant les darreres setmanes dels atacs amb míssils i amb drons per part de les forces russes contra objectius civils en territori ucraïnès, tant contra infraestructura de producció, generació i distribució energètica i elèctrica, com contra centres urbans, zones residencials, etcètera, etcètera, especialment en zones a l'est i al sud del país, i amb especial intensitat en el cas de la ciutat de Kharkiv, que també coincideix una mica en el temps amb aquesta nova ofensiva, aquest nou front que han obert a la zona fronterera en aquesta regió, no? Una mica amb l'objectiu de generar unes condicions de terror contra la població incompatibles amb la vida, no? I també promoure com un buidatge progressiu de la població en aquestes ciutats, en aquestes zones, que afavoreixi els objectius militars russos que es produeixen també en conjunt, doncs, amb les operacions militars o de conquesta territorial o amb els atacs aeris que es van produir. En aquests moments segurament ens trobem en el moment més delicat per Ucraïna des de l'inici de la guerra, des de la superació d'aquells moments de grandíssima dificultat, evidentment, durant les primeres setmanes de l'ofensiva total terrestre i aèria per part de Rússia, al febrer i al març de 2022. Un cop les forces ucraïneses van aconseguir més o menys estabilitzar la situació i aconseguir també una sèrie de retirades tàctiques per part de Rússia al nord, però després també al cap d'uns mesos a zones a l'est i al sud del país, segurament ara, per una qüestió relacionada amb un important desequilibri de forces que es produeix tant pel que fa a la quantitat de tropa mobilitzada disponible per part de russos i per part d'ucraïnesos i a la quantitat d'armament i sobretot de municions d'artilleria disponible per part d'uns i altres, doncs segurament en aquests moments la situació per les forces ucraïneses és especialment desfavorable, i això té molt a veure amb aquests intents que està portant a terme Rússia per aprofitar aquests mesos de dificultat fins que les forces ucraïneses no aconsegueixin mobilitzar noves tropes, com a part també de la llei que van aprovar el Parlament ucraïnès fa unes setmanes de nova mobilització, i fins que no comencin a arribar de forma massiva tot aquest suport militar, especialment en artilleria, però també en defensa antiaèria, compromès pels Estats Units fa poc més d'un mes, després de 6 mesos de bloqueig, que això evidentment ha tingut una afectació molt important a la capacitat d'Ucraïna a defensar-se. Doncs, insisteixo, ara hi ha uns mesos, uns 2-3 mesos, segurament, de finestra d'oportunitat per les forces russes, en tant que tenen les condicions més favorables per aquesta desigualtat de forces, doncs, per intentar aconseguir nous guanys territorials i, a la vegada, debilitar encara més les forces ucraïneses.
A veure, ara feies esment a aquest armament que ha d'arribar des dels Estats Units, que estan esperant els ucraïnesos per reforçar la seva defensa. Joe Biden ha reafirmat en les darreres hores que no enviarà tropes a Ucraïna, específiques, tropes, homes, el seu exèrcit allà. Tu entens aquesta postura?
Aquesta postura segurament es pot explicar per dos motius principals, un de intern i un d'extern, més directament relacionat amb els esdeveniments bèl·lics en si. El primer, l'intern, es pot entendre en tant que és possible que l'administració nord-americana, i en aquest cas sobretot pel que fa als interessos del Partit Demòcrata, considerin que els hi pot ser contraproduent prendre aquesta mesura a menys de 6 mesos de les eleccions presidencials nord-americanes, tenint en compte la divisió, la polarització que existeix als Estats Units en relació a aquesta qüestió, i l'ús, sobretot, que una part més radicalitzada, més propera a les posicions més trumpistes, ha fet per intentar atacar políticament l'administració Biden, en aquest cas, i, de fet, el bloqueig que es va produir durant 6 mesos de l'aprovació d'aquest paquet d'ajuda a part del valor de 600.000 milions de dòlars, doncs té molt a veure també amb aquest ús partidista que s'ha fet d'aquesta qüestió, no?, i de la continuïtat inclús del suport militar a Ucraïna. I és evident que en cas de produir-se aquest desplegament de tropes, fos del tipus que fos, i segurament no vinculat directament amb operacions al front, sinó més aviat de reforç de la rereguarda o de suport a l'hora de vigilar o de protegir les fronteres, que és el que s'està parlant, per exemple, en altres casos, com el cas dels països bàltics de Polònia, que han afirmat la seva disposició, la seva voluntat de desplegar tropes a les zones frontereres dintre Ucraïna, per exemple, en Bielorússia, per poder alliberar tropes ucraïneses perquè puguin estar més disponibles per involucrar-se en operacions al front. França també ha enviat missatges com a part d'aquesta ambigüitat d'estratègia, que sembla que mostrarien també una disponibilitat o una voluntat de poder també desplegar alguns milers de tropes per fer aquest tipus d'activitat més de suport a la rereguarda. Però el cas dels Estats Units sembla que això, insisteixo, primer tot per qüestions internes i per aquesta situació, per aquest context preelectoral que es dona al país, doncs és possible que no els interessi ara mateix els demòcrates durant aquest pas. I en segon lloc, també perquè és possible que interpretin que des del punt de vista de la possibilitat d'una escalada major amb Rússia, doncs en aquest cas el fet de que pogués haver-hi forces nord-americanes desplegades en territori ucraïnès podria comportar algun tipus de mesura de represàlia per part de Rússia, que s'hauria de veure també quina és, perquè evidentment ara mateix tenen absolutament tot el que, del que disposen, excepte armament nuclear, de tot el que disposen, sí. ho estan fent servir a Ucraïna, per tant també s'hauria de veure de quines mesures es podrien tractar, però interpreto que aquests dos serien una mica els motius pels quals ara mateix no es planteja tirar endavant amb aquesta decisió.
Doncs després d'aquest mapa, d'aquest dibuix, d'aquesta fotografia que ens has fet del moment actual de la guerra a Ucraïna, el més delicat, segons dius, Abel, per part d'Ucraïna, telegràficament, perquè no tenim temps per més, amb un titular i un subtitular, si vols, m'agradaria que em valoressis què significa aquesta visita del president Zelensky a Espanya en aquest moment tan crític de la guerra.
Aquesta visita entra en el marc d'una sèrie de rondes de visites a capitals europees i, bueno, també en general, d'altres països occidentals que s'estan produint durant les darreres setmanes per part de Zelensky per seguir reunint suport a la causa ucraïnesa, en aquest cas, per seguir aconseguint compromisos per la continuïtat de suport militar en termes d'equipament i de munició per les forces ucraïneses, i en el context d'aquestes visites s'han signat també una sèrie d'acords bilaterals en matèries de cooperació en seguretat i en defensa, i és el que s'espera que es produeixi també en la visita d'avui del president Zelensky. Es signi, en aquest cas, amb el govern espanyol, un acord segons el qual doncs, el govern espanyol es comprometrà a una sèrie de compromisos a llarg termini pel que fa a l'enviament d'armament, d'equipament i de municions. Pel que sembla, especialment es tractaria de míssils Patriot, com a part també d'aquests sistemes antiaeris dels quals Ucraïna ara va més necessitada que mai, especialment això, insisteixo, per protegir les seves ciutats, infraestructures estratègiques, però també, pel que sembla, s'inclouria també la provisió de l'enviament de tancs Leopard 2, per reforçar també les capacitats terrestres de les forces ucraïnes.
Doncs estarem ben pendents durant el matí d'aquesta visita de Volodymyr Zelensky a Espanya, aquesta reunió amb el rei, amb Pedro Sánchez. Si fan alguna declaració conjunta, punjarem la senyal i escoltarem com a mínim l'inici d'aquesta intervenció per veure què expliquen. I ha estat un plaer parlar amb Abel Riu, politòleg, expert en l'espai postsoviètic, president del Catalonia Global Institute, per analitzar tot plegat, per saber com tenim aquest conflicte i el que està passant ara mateix en aquelles terres. Abel, mil gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, bon dia.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Rafa Sanahuja.
Gairebé 6 minuts que passen de 9:45 del matí, sempre amb un ull pendents de l'actualitat, però ara sí, Ladies and Gentlemen, arrenca el magazín de La Caravana. Un dilluns en què a partir de les 10 del matí obrirem micròfons per al... Què ha passat aquí? Que m'han tatxat coses.
Vinga, va, per escoltar el mestre Àngel Miret, ara, amb lletra de metge que t'han escrit
per
aquí.
Per escoltar el mestre Àngel Miret, l'elegància també de Toni Picó, sempre impecable, i l'eloqüència de la nostra cap de política, Judit Caselles, bon diu, en la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè, carregadet, per ser dilluns, la llei d'amnistia treu el cap, i encara no sabem res de pactes de govern, tenim tota l'actualitat bullint, ho analitzarem a partir de les 10. Cap a les 11 tindrem un nou capítol de Criatures Fantàstiques, avui per parlar d'un sentiment que cal treballar bé en la infància i adolescència i també en l'edat adulta, si em permeteu, com és la frustració. Ai, tantes coses ens frustren. Ho farem amb l'equip CERC, que torna a visitar-nos. Més enllà, 11:45, la cultura ens sortirà un cop més per les orelles i tindrem el plaer de rebre Xavi Buixeda i Pau Escobar, director i actor, que vindran a presentar l'obra que van estrenar fa res, Qui estigui lliure. La tindrem a la sala Beckett fins al 9 de juny del 2024 i avui també aquí, a La Caravana. Un dilluns que arriba en el punt del migdia serà el torn d'un nou capítol de No és el que sembla, amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez, on abordarem el tema, atenció que us interessa a tots, dels conflictes en el consum. Què passa quan es lia la troca amb un producte, amb un viatge, o vés a saber? Doncs Pastor i Méndez ho saben i ens ho expliquen. I de camí cap a la una obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del meravellós doctor Jacinto Valverde. Amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa. Així, a l'hora del videojoc, parlarem de jocs de guerra, com la pel·lícula. Ho farem, com sempre, amb el periodista especialitzat Joan Cebrián. A més, voltarem amb la Olma Giró i la Girocleta, saca el whisky chelly i hagamos el guateque, i tancarem el programa amb un Bona Vesprada edició especial on parlarem i presentarem el compte més graciós que podeu trobar a tot X, antiquíssim Twitter. Parlarem amb un dels creadors del Marc Scroll, el senyor FM. Es diu així, eh?
Com la ràdio.
FM, sí. Si no els coneixeu, ja tardeu. Tot això avui dilluns, 27 de maig, a 2 mesos, si fa no fa, 1 mes i 3 setmanes, de les vacances a La Caravana, un programa que, si ens toca, no passa la ITV. Ara sí, a la nostra taula ja preparades, fem un cop de mà amb els apunts de darrera mà al guió Olma Giró, també Judit Vallès, al piano, el de los dedos vertiginosos, Mr. Matoses, tot a punt per arrencar amb les seccions que necessiteu un dilluns a aquesta hora. I sempre, que nassos. Som-hi.
La Caravana.
Parla si la Judit, que està asseguda en la cadira de gamer.
Sí, està bé, eh? La veritat.
Dir que és la millor cadira, que abans la tenia, i l'he intentat posar-me-la un altre cop al meu lloc, però és impossible de moure-la, i he dit que se la queda una altra.
Però normalment qui la té, aquesta cadira?
El conductor del programa.
Ah,
habitual.
I tu no l'has volgut,
a mi no m'agrada. No m'agrada. Perquè els recolzabraços aquests es belluguen. I si no sé, no estic com... Estic més còmode en aquestes més senzilles.
A la cadira de sempre.
més senzilles.
Molt bé.
En fi, a tu et queda molt bé, Vallès.
Gràcies.
Que ho sàpigues. I a tu també et queda molt bé explicar-nos coses de la vida de la gent que ens visita.
Doncs avui t'explicaré coses de dues vides. Normalment és una vida, avui dues vides. Vaja. No set com el gat. No. Avui fem un tomb per la vida del cantant, autor i director Xavi Buixeda i per altra, per la vida de l'actor Pau Escobar, que pugen a la caravana. D'aquí poca estona els entrevistarà Rafa per presentar l'obra de teatre Qui estigui lliure, que es reestrena a la Sala Beckett de Barcelona. Llavors, 5 cèntims, a què va l'obra? Doncs és una obra de teatre sobre una amistat que es veu interferida per un acte violent i que posa sobre la taula qüestions com l'amistat, el perdó i la nostra capacitat de judici, però també de comprensió.
Coses bàsiques.
Bàsiquíssimes.
Coses
la vida.
Bàsiques.
És com un manual de primero de vida, bàsicament això.
Primero de vida.
Qui protagonitza aquesta obra de teatre? En Nil Cardoner, el coneixereu per Polseres Vermelles, era el noi que estava en coma, si no recordo
malament. A les piscines de Montjuïc.
La Mireia Vilapuig, que també apareixia a Polseres Vermelles, que era la nena dels Gorgs, que sempre la podien veure els Gorgs, entre moltíssimes altres coses.
L'Àngel, li deien l'Àngel, no?
L'Àngel. I en Pau Escobar. És una obra de teatre que es va estrenar per primera vegada en una lectura a l'Obrador d'Estiu l'any 2020, ara fa 4 anys. Llavors la vam poder veure a la Via Ruel durant la temporada 21-22 i ara la podem veure a la Beckett de Barcelona reestrenant-se, que quan una cosa reestrena vol dir que ha anat bé, perquè si no, doncs no reestrena.
Fantàstic.
Llavors, fent un petit tom per la vida de Xavi Buixeda i Mercet, que sapigueu que és autor i director d'aquesta obra, de Qui estigui lliure. És interessant, això, que sigui l'autor i el director.
Home,
no passa,
sí.
Normalment tens un dramaturg i un director. En aquest cas, jugat aquests dos papers de l'orquestra.
S'ho fa tot.
I també ha estat autor i director de l'obra Si mai has baixat, que es va poder veure al teatre Tantarantana, amb un nom impronunciable, el 2022.
Molt bé.
En Xavi també, dir-vos que és finalista al torneig de dramaturgia de la temporada alta. Ha treballat d'ajudant de direcció per diversos actors, actrius, obres de teatre i companyies, moltíssims. I també, com a dato curioso, que sapigueu que ha estat ajudant...
Cuqui curiositat.
Ajudant de producció a diferents festivals, com per exemple el Primavera Sound.
Mira.
Molt bé.
L'agenda d'aquest home deu ser completa, perquè, clar, portar la producció del Primavera Sound...
Sí.
Palabras divertidas.
Dic jo que sí. Feina tindrà.
I a banda de ser autor i director d'aquesta obra de teatre, es veu que és solista i compositor de temes propis, que té un primer àlbum, ha tret un primer àlbum de música que es diu Am, però que a més és lletrista per a formacions musicals, és a dir... El que coneixem en el món de l'escriptura com la figura del negre, que és qui escriu el llibre i qui no el signa, doncs en el món de la música no sé com es diu aquesta figura, però que també n'hi ha.
També existeix.
Llavors, Xavi Buixeda representa aquesta figura en el món de la música.
A mi, perdoneu, molts convidats aquí a la caravana m'acomplexen una mica, eh?
Perquè han fet moltes coses i tu no.
Són molt polifacètics.
Okay. Exacte, fan de tot, tota pastilla, simultàniament.
És que són artistes.
Mentre jo estic tirat al sofà.
Només els hi falta tenir una carrera en enginyeria aeroespacial, un màster en, no sé, en saxo, etcètera. Sí. Pau Escobar és l'actor que també ve avui a la caravana per a presentar-nos l'obra de teatre. És fill del narrador i periodista esportiu Pere Escobar, no sé si us sona. Doncs és el seu fill.
Fill de Pere Escobar.
En Pau ha estudiat periodisme, és periodista, però... diguem-ne que exerceix d'actor. El periodisme, doncs, té la carrera, però exerceix com a actor.
Sí. Hi ha com un lligam, no?, entre periodisme i...
Sí, jo ho represento. Jo sóc periodista i actriu, per exemple.
Digues
no d'aquest nivell, ets... però...
No, o sigui, no el representes. Tu ets el símbol màxim, o imagino. Per mi, ets el símbol màxim.
És l'expressió màxima.
Sí.
En Pau, que sapigueu que ha estudiat els estudis de Laura Jou i ha fet un curs de categoria de joves a la Nancy Tuñón, que és una escola de teatre.
La meva filla va allà.
Ah, sí?
Sí.
Ah, només li falta estudiar periodisme, ja està.
Estic intentant, ella mentre dorm, jo li poso un casset al costat que va dient, estudia periodisme.
Tiene muchas salidas.
S'aixeca al matí i diu, he dormido muy mal. Dic, bueno, pues ja està.
Doncs mira, potser si va la Nancy Tuñón acabarà sortint a la televisió com en Pau Escobar, que l'hem pogut veure a Bojos per Molière i també a Com si fos ahir o Jo mai mai.
Bojos per Molière.
Estrenades, sí. I al teatre, doncs, a les obres Upgivenhead, al Teatre Nacional, a Romeu i Juliet al Poliorama, Si mai has baixat el nom impronunciable Tantarantana, i Heroïnes o res, una altra vegada, al al Teatre Nacional. Així que avui aquests dos personatges, persones que han fet moltes coses, pujaran a la caravana a partir de 11:45.
Molt bé, molt fan de, moltes ganes.
Molt fan de tots dos, evidentment, i molt fan del pare de Pau Escobar, que dissabte va estar narrant per Catalunya Ràdio el final de la Champions, que ho sapigueu. Aquesta és la dada que jo aporto a la vida, a la vida de Pau Escobar. Doncs res, els rebrem. A quina hora serà?
A partir de 11:45.
11:45, perfecte.
11:30. Doncs, 10:30 Canàries.
Doncs haurem consumit unes quantes hores d'aquest dilluns 27 de maig. 27 de maig, dia en què han passat històricament altres coses. Judit Vallès és la persona que ens fa recordar,
sí,
i ens fa somiar.
Sí, sí. Mira, 27 de maig de 1792 es va utilitzar per primer cop la guillotina a París, diuen.
Una gran
invenció.
Mis dieces.
Perdoneu.
No, però és una invenció molt curiosa, té una història al darrere.
A veure, no per matar gent, però si tu has de tallar una sandia, per exemple... La guillotina...
En tens una casa,
mira,
eh?
Tant de bo, històricament, només s'hagués utilitzat per tallar síndries, no, la guillotina.
Estem en contra de tallar caps, però síndries, no melons...
Doncs mira, us sorprendreu perquè realment la història de la guillotina realment va ser una fita molt humanista, diguem-ne. Ah, que vull dir, era una cosa bona en el seu moment. Sí, sí.
Vinga, cuéntamelo.
Escolta, m'ho has d'explicar esplai, amb calma. Com, la guillotina com a aportació...
No, mira,
humanista.
La cosa és... Ho va idear un tal Josep Ignàs Guillotín.
Ah, clar, no,
guillotina. Llavors, la seva idea era establir un mètode de matar, doncs, igual per tothom davant la llei. Què passava? Que abans...
Això és el punt humanista.
Ah,
sí, aquest és el punt humanista, perquè abans els nobles i la gent rica se'ls matava d'una doncs, manera sense tortura.
Ràpida.
Amb mètodes ràpids de, com la decapitació, per exemple.
Pim-pam.
Però no ho feien, o sigui, no ho feien màquines, eh? Llavors, els pobres se'ls matava d'una altra manera amb tortures vàries.
Clar.
Tortures vàries, a més ho feien públic perquè ho veies tothom, era bastant escabrós, diguem-ne.
Sí.
Llavors, és per això que Guillotín va proposar doncs, la decapitació amb aquesta màquina per tothom per tal d'humanitzar aquesta pena de mort i també per no cometre errors a la decapitació, perquè, clar, a vegades ho feia com que ho feien els butxins.
Allò que erres...
Exacte.
Què vols dir? Que no acabaves de matar.
Exacte. Que a vegades...
Mig viu allà,
sí.
No, des d'aquest punt de vista, escolta, des d'aquest punt de vista, el senyor Guillotín, ole.
Ell volia una cosa que fos ràpida,
i igualitària,
efectiva, igualitària per tothom.
El senyor Guillotín va acabar la guillotina, no és conya, vull dir.
No. Que jo sàpiga, vaja.
No ho sabem, però en principi hauria estat dramàtic, també.
S'ha d'aprovar, no?, tot el que fas.
En fi, que es va inventar tal dia com avui, amics oients, ja ho sabeu, podeu explicar-lo al cafè, al primer cafè, la Guillotín.
La Guillotín. Què més? Un 27 de maig de 1922 va néixer Christopher Lee, és l'actor britànic que va morir el 2015 i que
grandíssim.
Podem recordar pels seus papers com Saruman, del Senyor dels Anells. Jo el recordo també molt com el pare d'en Willy Wonka, el Charlie la fàbrica de xocolata.
Ara sí, ara sí.
Què més? A la pel·lícula de la Guerra de les Galàxies també és el comte Dooku.
Sí, en la segona trilogia, en la trilogia de George Lucas,
sí.
L'amenaça fantasma, l'ataque de los clones, Conde Dooku, sí senyor.
Estàs en tu terreno, Rafa?
Era deixeble de Yoda, que es va passar al reverso tenebroso. I va morir a mans d'Anakin Skywalker.
Sempre fa aquests tres papers, justament, són papers dolents. Sempre fa de...
Sí, home, perdona, hi ha persones que han de fer papers dolents, o sigui, ja tenen cara... Ja
jo crec,
sí, cara.
Jo crec que també ha interpretat com a contrapunt en alguna pel·lícula de Dràcula, Bram Stoker.
Era dolent?
No, era el que es carrega a Dràcula, si no ho tinc mal entès.
Vale.
Per tant, en fi,
per tant,
no sé.
un paper bo, molt bé. I què més? Un 27 de maig van haver-hi dues inauguracions molt importants. El 1930 es va inaugurar l'edifici Chrysler a Nova York, amb 319 metres d'alçada es va convertir en el més alt del món en aquell moment. I el 1937 es va inaugurar el pont al Golden Gate a la ciutat de San Francisco, Estats Units, el que es va considerar doncs, la major obra d'enginyeria d'aquella època. Dues inauguracions que es van fer un mateix 27 de maig.
Molt bé.
I el 1931, August Picard es va convertir en el primer home a assolir l'estratosfera a França en pujar en globus fins als 16.000 metres d'alçada.
Mira, en globus, que explicàvem l'altre dia.
Exacte.
No anàvem fins també
igual.
Una mica 16.000 metres.
16.000 metres d'alçada. Sí, sí, devia fer un fred allà dalt.
Tu diràs.
I una mica de vertigen també.
I calor quan entres cap a la capa terrestre, que suposo que el canvi de temperatura és el seu brus, entre la velocitat i tal. Va tornar, va sobreviure, va.
Sí, sí, va poder aterrar.
Imagina.
I un 27 de maig de 1963 surt el segon àlbum de Bob Dylan, de Free Willing. How many roads must a man walk down before you call him a man? Cada dia parlem de Bob Dylan, sí, en aquest programa, eh?
Perquè ha fet tantes coses...
Clar,
que sempre
hi ha una efemèride.
Cada dia hi ha alguna cosa de Bob Dylan.
Sí.
Està bé, està bé.
Jo vull anar-lo a veure, eh? A veure si...
Blowing puc. In the Wind.
Gran
cançó. Endavant torni a Barcelona.
A veure, esperem.
Bueno, va, a veure si torna i us fa feliços a
sí,
tots.
Sí, sí, sí. I un 27 de maig de 1964, aquesta us farà molta gràcia, 11 nens van ser suspesos d'una escola a Coventry, a Anglaterra, per tallar-se el cabell similant al tall de cabell que portava en Mick Jagger. L'estil així, mullet, sabeu?
Mullet.
I els van expulsar.
Sí, sí, Mick Jagger va posar de moda aquest estil mullet, que de fet ara ha tornat bastant, i com no volien que els nens portessin aquest estil al cabell, llavors els van haver d'expulsar 11 nens de l'escola.
Ja. I tu creus que són motius? Bueno,
no, no, jo no crec que siguin motius, però vaja, devia ser una escola que no volia.
Poc tolerant. Amb Mick Jagger.
Amb Mick Jagger, sí,
ja
sí.
Ja de tot.
Ja de tot.
L'equivalent català seria portar el cabell com qui, aquí?
Com en Bellerín.
Com en Bellerín.
No? Sí, no?
És del Betis Bellerín. No, però podria ser. Jo expulsaria nens si porten el cabell com Bellerín.
Ah, mira.
Estic d'acord.
Doncs així, no estàs tan lluny, eh?
Et fas tu mateix el traspàs o vols que t'ajudem?
No, no, però espera, que encara tenim una altra efemèride que em sembla molt important.
Per acabar, una efemèride que us encantarà. El 2009, el Futbol Club Barcelona va culminar una temporada històrica.
No, home, jo em pensava que em deies que avui fa tants anys que es va estar anant a la vida de Coldplay. Prou ja, estava emocionada i ara em trobo al futbol.
Avui, un 27 de maig...
Que està dient coses importants.
No.
A veure, Judit, no facis cas.
Un 27 de maig del 2009, el Barça va culminar aquesta temporada històrica en assolir el triplet després de proclamar-se campió de la Lliga de Campions de futbol, en guanyar la final del Manchester per 2-0.
United. Manchester United 2-0, gols de David Villa i Leo Messi.
Com han canviat les coses, Avui hem explicat gairebé la mateixa notícia del Barça masculí.
Surt Xavi per la tele.
Estic veient
la cara de Xavi.
Èpoques glorioses passades.
Està celebrant aquesta...
15 anys, eh? 15
èpoques
anys
allò. Passades.
Gran efemèride.
Però vam ser feliços i ho vàrem gaudir.
Clar que sí.
Ai, senyora, ai, senyor. En fi, Guardiola és una persona que parla molt bé, molt eloquent, i com ell... tantíssims altres. Frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'arrida! Parole, parole,
parole. Écoute-moi.
8 minuts i les 10 dilluns. I sempre l'actualitat crispada, que si l'amnistia, que si Milei, que si Begoña, que si tal, que si qual... Jo crec que cal parar i pensar i saber que en aquesta vida, a banda de tot això, també existeix la bellesa. I que està en les coses més petites, com ara la poesia. Poesia, ¿vale? Per això he triat un poema, avui dilluns, com a frase del dia, perquè hi hagi poesia en el prime time de la ràdio. Per tant, gairebé a l'atzar, vaig fer un algoritme que n'hi ha per triar coses, he triat un poema del poeta català Joan Vinyoli,
mira,
creu de Sant Jordi. Vinyoli. El poema és L'arbre incandescent, i el fragment diu així. Hem travessat les nits, plenes d'espai obertes, hem mirat abismes, profunditats transparents. Un àgil foc se'ns entertolliga com una serp per tot el costat i fa de tu i de mi un sol arbre incandescent impropi de la terra.
Hem travessat les nits, plenes d'espai, obertes, hem mirat abismes, profunditats transparents. Un àgil foc se'ns entortolliga com una serp per tot el cos. I fa de tu i de mi un sol arbre incandescent, impropi de la terra.
Rafa Sanahuja.
Insuperable, amics. O sea, ja, a partir d'aquí el vostre dia anirà cap avall, jo ja ho sé. I el de Judit Vallès probablement també.
Rafa.
Això dit només pot anar cap amunt.
Judit Vallès, recordem, guanyadora d'un premi de poesia llegida. Ai. Aquest era el fragment que la va portar a la Glòria.
A la Glòria, a conèixer la porta, de fet.
Ah, vas conèixer la porta per aquest fet? Ah, sí, sí, ens ho vas explicar.
Sí, sí, sí.
És veritat, imagina't, de Joan Vinyoli a Joan Laporta.
De Joan Vinyoli, una gran relació.
També sí, és una mica un arbre incandescent, eh? Joan Laporta no acaba d'acabar mai. En fi, com deia el Lelutier...
Analitzem la frase.
Mai és fàcil analitzar un poema, però ho intentarem, Judit, com a experta.
A veure,
em pots corregir en el moment en què ho vegis convenient, que per la teva actitud crec que serà de seguida. Hem travessat les nits plenes d'espai. Sí, les nits. Si alguna cosa tenen, és que hi ha més espai. A les nits la gent marxa a dormir o es fot dins d'una discoteca i la resta dels llocs doncs, estan més folgats. No? Per exemple, nits obertes. Clar, no crec que parli de la nit als museus, per exemple, no crec. Jo crec que es refereix a que tot pot passar de nit, no? Està oberta, la màgia de la nit. Hem mirat abismes, profunditats transparents. Aquí hem perdut una mica, però bàsicament diria que ha donat per molt la nit, o aquesta relació que ha fet coses doncs, molt maques, no? Perquè jo crec que està parlant a una persona, no? I que la cosa va de debò, va seriosament. Un àgil foc se'ns entortolliga. En català correcte, entortolligar, corbar alguna cosa de manera que formi un o més cercles o espires al voltant d'una altra cosa. Ha quedat clar?
Ha quedat molt
clar. En tortolliga. Una cosa que ja s'enrosca, diguem, val? Així. Així ha de ser una metàfora, segur, però si un ocell de foc se't posa al voltant, estàs fotut, també t'ho dic, eh? Un unitat de cremat, segur, però jo crec que la cosa va de volar al dilluns i de ser lliure, dic jo, Vallès, i ara ve una metàfora, eh? Com una serp per tot el cos. Un ocell com una serp. Que igual hagués estat més fàcil dir cert directament. Però la poesia ja ho té, això, eh? No importa que sigui més fàcil, si és més guai. Un ocell com una serp. La cosa va de tu i de mi, un sol arbre incandescent. Per molt de foc que ens envolti, l'arbre allà estarà, allà perdurarà. Perquè hi ha coses que, efectivament, res pot tombar, ni cremar. Arbre incandescent impropi de la terra. Perquè la majoria de coses no són així. Es desgasten, es cremen, passen, queden fetes cendres. No així tu i jo, diu el poeta, que contra tot i contra tots resistim. Molt amor, molta bellesa, un dilluns al matí. A la meva esquerra, Olma Giró, molt jove, enamorada de Franco Battiato. A la meva dreta, Judit Vallès, molt jove, que va tirar poesia per guanyar un concurs. Igual una mica d'esperança en que en aquest món hi ha bellesa encara hi ha.
Si te caballo viene de bonanza...
Tres minuts i les 10. Farem avui una girocleta guapa, guapa, eh, Giró? Mm-hmm. Va, que cap a on ens portaràs?
Avui escombrem cap a casa i anem fins a Llançà, no capital de l'Empordà.
Nascut entre l'anès i cada que és molt tocat per la tramuntana.
I és que a Llançà s'acaba de presentar, atenció, el primer whisky 100% català.
Soc català.
Què és el whisky cantant?
No. Però segurament se n'havien pres uns quants abans de cantar
whisky,
aquesta cançó.
Un whisky cantante? Està bé, no. Això.
És curiós perquè, tot i ser el primer whisky 100% català, li han posat un nom en anglès i es diu Catalonia Single Malt Whisky. Que dius, a veure, ja que el feu 100% català, no sé, digue-li, producte de la terra.
Bueno,
no, cosetes.
Perquè sigui més internacional. Tot sí. Això sempre està pensat
això tira, així. Això tira, això
tira. Sí.
Llavors, diem que és un whisky 100% català perquè tots els productes amb els quals s'ha elaborat són catalans. El whisky l'elabora una petita empresa familiar, que això sempre ens agrada, eh? Això de petites empreses familiars.
Home, això sí.
Es diu Cavall Licors, la trobeu a Llançà, i ja s'ha convertit en tot un referent en el món del whisky i els destilats, i bàsicament ha col·locat els productes catalans a l'ordre del dia mundial. Us explico.
Molt bé,
anem
molt
a pams. El vidre de l'ampolla és reciclat, punt a favor, i ve de Sant Feliu de Guíxols. El tap de suro és d'origen empordanès i simula una barretina catalana feta amb cera dels avellaires de l'Empordà.
Ara t'escolto.
Punt a favor. L'ordi el compren a Castelló d'Empúries, a l'Empordà, punt a favor.
Sí.
I l'etiqueta l'ha fet una il·lustradora de Llançà, la Paula Barrós, i rememora la llegenda de la sirena i el pastor. Sabeu quina llegenda és?
Jo no.
No? Tu, Judit?
No.
Doncs mira, és una llegenda preciosa. Tots els alumnes a l'Empordà l'hem cantat en alguna coral escolar 100%.
Sí.
L'escoltem per sota i veureu que us sona. He de dir que jo la cantava a la coral, però no, el vídeo, he trobat el vídeo cantant aquesta cançó, però no era radiable.
Però, ah, el teu propi vídeo.
El vídeo de la meva coral cantant aquesta cançó. És una cançó...
Era irradiable.
És una llegenda, la de la sirena i el pastor, molt de l'Empordà, la lletra és de Joan Maragall, que bàsicament diu, a dalt de la muntanya hi ha un pastor, a dintre de la mar hi ha una sirena, ell canta el dematí que el sol hi és bo, ella canta les nits de lluna plena, ella canta pastor em fas neguit, canta el pastor em fas neguit, sirena, si sabessis el mar com és bonic, si veiessis la llum de la carena, i segueix. És preciosa la lletra, de debò, ara no tenim temps de posar-la tota, però escolteu-la. I bàsicament acaba dient, fins que es trobaren al bell mig de la plana i de l'amor plantaren la cabanya, fou l'Empordà. Per això és una cançó que cantem tots els alumnes de l'Empordà.